El gruix de les tempestes i les precipitacions passa per les Balears sense deixar incidents greus. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Fins al moment, emergències ates, 82 incidents, la majoria per arbres caiguts a Palma, on s'han acumulat fins a 78 litres per metre quadrat, i a Calvià, on se n'han registrat 38. Unes precipitacions que han deixat algunes inundacions, però que no han fet mal, tot i que han estat intenses, s'han perllongat i no han caigut en molt poc temps. Per analitzar la situació i saber què és el que ens espera, connectam amb els serveis meteorològics d'aquesta casa. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Les pluges de l'hora baixa no han estat tan intenses com les de la matinada, per tant, podrien dir que ha plogut bé el manco pel moment.
Sí, correcte. Hem tingut algunes excepcions, algunes petites inundacions locals, principalment a zones urbanes, la qual cosa és totalment normal en aquestes èpoques i en aquest tipus de situacions com les que teníem avui, però en termes generals ha plogut molt bé. Hem tingut registres, molts de registres, entre els 25 i els 40 litres per metre quadrat. Principalment avui cap vespre ha caigut aquesta precipitació de manera moderada, per tant, sense fer mal. És veritat que la matinada hem tingut algunes puntes d'intensitat importants, però sense grans problemes en aquest sentit, i per tant ara ja ens trobàvem en una situació una miqueta manco preocupant, perquè les intensitats ja no són rellevants. És veritat que encara cap al nord de les illes hi ha qualque redol que hi plou amb una miqueta d'intensitat, però sembla que el pitjor podríem dir que ja ha passat.
Sí, perquè l'AEMET manté la vista taronja per pluja i tempesta fins demà al matí, però com dius, el que podem esperar seria més fluix.
Sí, de fet, el que te comentava, encara hi ha algunes plogudes que afecten principalment Menorca en aquests moments, que encara tenen una certa intensitat, però res a veure amb el que veiem de matinada, que sí que eren nuclis de precipitació més rabiosos i que deixaven puntes d'intensitat més elevades. Ara és vera que, per una part, hem d'estar pendents perquè plou damunt banyat, però per altra part, en principi, no esperam que torni a ploure amb la mateixa intensitat en què ho ha fet.
Ahir ens explicaves que el que vivim ara és un solc d'aire fred, conegut també com a tàlveg, i no una dana. Quina és la diferència?
Sí, correcte. Un solc d'aire fred és un desallotjament d'aire fred que tenim, que circula a les capes altes de l'atmosfera, però no s'acaba aïllant. És a dir, forma aquesta estructura que intenta atacar una massa d'aire més càlid, que és el que teníem fins ahir, i genera un contrast important. En canvi, la dana, quan es configura amb aquest desallotjament d'aire fred, s'acaba aïllant de la circulació general atmosfèric i normalment té un moviment una miqueta més erràtic i és més mal de preveure pels models. En canvi, un sol que és una miqueta més bo de preveure i, a més, és la figura per excel·lència que més sol provocar tempestes extremes aquí a les illes, ja que sol tenir, com te comentava, també un pronòstic una miqueta més senzill.
Gràcies, Dani. Per tant, no abaixar la guàrdia, perquè en les properes hores podria tornar a ploure. De fet, el pas d'aquestes precipitacions han deixat afectacions importants als aeroports de les Balears, que han empitjorat. Margalida Vidal, al llarg de l'hora baixa.
Durant tot el dia, 680 vols han registrat retards i un centenar s'han cancel·lat. També hi ha hagut una desena de trajectes que s'han desviat. Les demores són d'entre 2 i 2 hores i mitja i afecten sobretot les sortides a Son Sant Joan.
Un follón, o sigui, el pàrquing col·lapsat. Hem estat mitja hora que no podíem sortir i quan hem arribat aquí hem vist les pantalles que tots els vols estaven o cancel·lats o amb retard, i la veritat que hem flipat.
Tot d'una, serem en directe a l'aeroport de Palma, el més afectat per aquestes precipitacions, i a Menorca, perquè aquestes pluges han obligat a suspendre les festes d'avui hora baixa al port de Maó. I a banda del mal temps, l'actualitat d'aquest dimarts, dia 8 de setembre, passa per la migració. El govern recorrerà l'Audiència Nacional al rebuig del govern central a declarar la contingència migratòria.
El Ministeri de Joventut i Infància ha denegat la sol·licitud de l'executiu per frenar l'acollida dels 49 menors migrants de les Canàries. La presidenta del govern, Marga Proens, acusa Pedro Sánchez de racisme institucional. El ministeri, però, retreu que el govern ja sabia que no complia amb els criteris i que ho va demanar igualment per confrontar.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, s'asseurà al banc dels acusats per un delicte de revelació de secrets relacionat amb el cas de la presumpta corrupció de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
S'enfronta a penes de fins a 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació després que el Tribunal Suprem ha ordenat obrir-li judici oral. De moment, rebutja suspendre'l cautelarment de les seves funcions. A més, li ha imposat una fiança de 150.000 euros.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ja és al pavelló Virgen de la Cabeza Marta Sampas per disputar el partit d'aquesta nit. Bon vespre.
Bon vespre. Allà el conjunt mallorquí s'enfrontarà al Valdepeñas en poc menys de dues hores, en la segona jornada de Lliga. Els de Vadillo ja són a una pista la qual han perdut en les seves tres darreres visites. Avui el Palma tractarà de sumar la primera victòria del curs després de l'empat de divendres passat contra el Cartagena. El Valdepeñas Palma Futsal el podreu seguir en directe a partir de les 9. I en futbol, el Mallorca ha començat a preparar avui el partit de dilluns que ve contra l'Espanyol a Cornellà i ho ha fet amb l'absència dels internacionals. Vedran Muriqi, autor d'un gol ahir a la victòria de Kosovo contra Suècia, Johan Mojica, Omar Mascarell i Maras Kumbula. Els que sí s'han incorporat als entrenaments són el porter Bergström i Jan Virgili.
Ampliarem la crònica esportiva passades les 7:30 i minuts abans d'arribar a les 8 parlarem avui de la nit de l'art de Palma i d'Angoixa, un curtmetratge amb aspiracions de Goya que està rodant a Ciutadella. Tot això en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7:06. Ho dèiem al principi, el gruix de les pluges i tempestes previstes des de la matinada i fins demà al matí ha passat per les Balears sense deixar incidents greus en tot el dia. Emergències ha registrat 82 incidències, la meitat des del migdia i fins ara 12 les darreres dues hores. Són caigudes d'arbres, algunes inundacions i també problemes en el subministrament elèctric. La majoria, però, ja estan resoltes.
Mallorca ha estat l'illa més afectada, especialment la zona de Palma, que ha concentrat la meitat de totes les incidències. També n'hi ha hagut a Calvià i Andratx. L'episodi de mal temps, però, no ha acabat. La vista taronja continuarà actiu fins a les 7 del matí a totes les illes, segons l'AEMET. Aurelio Soto, cap del Departament d'Emergències, avisa que durant la nit encara es poden produir tempestes fortes al nord de Mallorca i Menorca.
Estem esperant l'arribada d'una altra part del front, de portar pluges intenses o fortes al nord de l'illa de Mallorca i també podria ser al nord de Menorca, però encara queda part del front per traspassar les illes. S'espera fins demà matí. No es començarà, podria començar-se a baixar-se el nivell.
De moment, explica Soto, ha plegut bé, és a dir, la quantitat d'aigua ha estat abundant, però les precipitacions s'han repartit en un període llarg de temps, fet pel qual no ha causat incidents més greus. A Palma hi han caigut 78 litres per metre quadrat i a Sant Ferrer Calvià 68, són els registres més destacats, així com els 44 litres de Son Carrió a Sant Llorenç d'Escardassà i els 40 d'Esporles. El cap d'emergències explica que les pluges s'han repartit al llarg de tot el dia.
S'esperaven moltes pluges. La qüestió era durant quant temps es podrien produir aquestes pluges. Si aquesta aigua hagués caigut en menys temps, hagués sigut pitjor. La periodicitat depèn de quant de temps cau una determinada quantitat d'aigua.
Els torrents ara mateix no preocupen, tot i que Recursos Hídrics els vigila tots, especialment els de la zona on més aigua ha caigut, a Palma. Emergències i l'AEMET mantenen els contactes freqüents per seguir de prop tota aquesta situació. Demà al matí hi ha una altra reunió prevista del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval en la qual es podria rebaixar l'avís de taronja a groc.
I un dels punts més afectats per les precipitacions han estat els aeroports. Durant tot el dia s'hi han acumulat retards generalitzats, algunes cancel·lacions i també desviament de vols per mor del mal temps. En total s'han registrat més de 680 retards, un centenar de cancel·lacions i una desena de desviaments. L'aeroport més afectat ha estat el de Palma. Allà hi ha Mar Escandell. Mar, bon vespre. Ha millorat ja la situació?
Bon vespre. La situació continua complicada aquí a l'aeroport de Sant Joan i amb el pas de les hores les xifres han augmentat. El temps de retard acumulat és d'ara entre 2 hores i 2 hores i mitja. Ara mateix hi ha 490 vols en retard i 79 vols cancel·lats, també 9 vols desviats. Les pantalles de l'aeroport continuen gairebé totes en vermell i groc. De fet, molts vols que fins ara no estaven en groc ja ho estan. Els retards són generalitzats i afecten tant vols nacionals com internacionals. internacionals, tot i que hi ha alguns vols que segueixen endavant com els cap a Dublín, Colònia o València. El caos és visible a les terminals, maletes al terra, cues llargues i passatgers cansats i preocupats. L'ambient segueix sent de tensió i incertesa amb famílies i viatgers atrapats en una situació que encara no té solució immediata. Hem parlat amb diversos passatgers per conèixer la seva experiència.
Un follón, o sigui, el pàrquing col·lapsat, hem estat mitja hora que no podíem sortir i quan hem arribat aquí hem vist les pantalles que tots els vols estaven o cancel·lats o amb retard i la veritat que hem flipat.
Ja fa aquí 2 hores que estem esperant i és que és horrible.
Bueno, tenía que salir a las 6:10, era la subida al avión y ahora lo que me encuentro es que a las 8:55 entrando en la página de AENA es lo que da como posible salida.
Les previsions meteorològiques indiquen que l'alerta taronja es mantindrà almenys fins demà al matí. Això vol dir que els passatgers hauran d'esperar pacients i seguir atentament a les indicacions de les aerolínies.
Abans de desplaçar-se a l'aeroport es recomana, per tant, consultar l'estat del vol. Gràcies, Mar. Hem arribat a les 7:11, anem cap a Menorca. Perquè l'alerta per tempestes ha fet suspendre la festa al port de Maó, que havia de començar a aquesta hora en la baixada al port dels Gegants. Al port de Maó hi ha Blai Barber. Blai, bon vespre. Quina és la situació en aquest moment a la capital?
Bon vespre, Ido. Ha estat a les 6:45 quan l'Ajuntament de Maó ha enviat un comunicat i ho ha anunciat a les xarxes socials. S'anul·la tot, ni baixada de gegants, ni jocs, ni castells inflables, ni actuacions musicals, ni mercats al port. L'espectacle pirotècnic també s'ha anul·lat, però han anunciat que el faran demà dimecres a les 11:30 de la nit. L'alerta taronja d'AM per risc important de pluges i tempestes continuarà activada a Menorca fins demà a les 7 del matí. I també s'ha aplaçat, per exemple, una protesta que hi havia avui organitzada al port per l'associació Es Junquet en contra de la privatització d'amarraments públics que pretén fer autoritat portuària. Han anunciat també que triaran una nova data per fer-ho. Alguns comerciants del port, que per ells avui és un dia important de ventes, han informat que haurien agraït rebre informació de l'anul·lació abans, tenint en compte que hi havia aquesta alerta activada. El sentim.
Teníamos previsto tanto sacar barra como amenizar la velada de los fuegos con algo de música en directo. Un evento de esta magnitud en el que la gente quiere salir, quiere disfrutar, quiere despedir ese verano de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, siempre se ve reflejado en la caja.
Llavors, bueno, si nosaltres des d'ahir, que és quan s'hauria d'haver avisat als establiments, haguéssim tingut algun tipus d'informació, probablement tot l'esforç no l'haguéssim hagut de fer. I, evidentment, tot el producte que nosaltres comprem i fem i preparem, doncs no ho haguéssim dut a terme.
Els bombers de Menorca ens informen que no han tingut sortides importants. Ha caigut un arbre a Ferreries i també un petit tros d'una cornisa de l'antic hospital de Ciutadella, a la plaça de Sant Antoni, on actualment hi ha el geriàtric, però segons informen els bombers no ha estat una incidència important.
Gràcies, Blai, en directe des del port de Maó. Precisament a causa de les pluges de la matinada, la platja gran de Ciutadella s'ha tornat a tancar el bany per precaució. Fa 3 dies que aquesta s'havia tornat a obrir després de passar 2 setmanes clausurada per la presència, Toni Sastre, de vessaments fecals.
Per solucionar aquesta qüestió, l'Ajuntament de Ciutadella s'ha reunit avui amb Abacua, amb qui s'han compromès a fer feina de manera coordinada. El principal problema és que en molts punts la xarxa de clavegueram i els pluvials no estan separats. Quan plou, molt de aquests es desborden i arriben a la mà des de l'estació del Bombeig, que veu superada la seva capacitat. Maria Jesús Begú és regidora de Medi Ambient de Ciutadella.
Que s'ha d'aprofitar per redissenyar o pensar solucions per al canal salat. S'ha xerrat de poder eliminar l'estació actual i desplaçar-la més cap a l'interior i afegir també un tanc de tempestes que pugui assumir part d'aquest increment de cabdal que es dona puntualment.
I per precaució a les Pitiuses, l'Ajuntament d'Eivissa ha tancat parcs i zones de joc infantil davant l'avís de fortes pluges.
També s'han tancat els accessos als torrents, passos subterranis i zones inundables. El centre de Vila ha registrat moments de trànsit dens, com algunes zones de Palma, Santa Eulària, en un episodi de pluges intenses avui de matí. S'han recollit 24 litres per metre quadrat i a Sant Carles 21.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre.
IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
I Metres dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. I Metres, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
El govern central rebutja la contingència migratòria per les Balears, un anunci que avui ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, en la primera sessió de control del Parlament després de l'estiu. D'aquesta manera, Madrid denega que les Balears pugui quedar exclosa del repartiment dels menors migrants no acompanyat a les Canàries perquè, diu, no compleix els requisits. L'executiu central argumenta que els 694 menors tutelats que tenen actualment els consells insulats són insuficients per entrar en aquesta situació.
Pues govern d'Espanya, no és suficient que els centres de menors estiguin en més de 1000% de sobreocupació. En volen més, amb menys dignitat, perquè tracten els menors com si fossin un número, com si fossin mercancia. Això és racisme institucional per part del govern d'Espanya.
Tot i això, Proens ha assegurat al Parlament que el govern recorrerà totes les vies del seu abast per frenar el repartiment. De fet, la resolució del Ministeri d'Infància i Joventut especifica que es pot recórrer aquesta decisió davant l'Audiència Nacional. Proens ha fet l'anunci quan la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamat mesures contundents a la presidenta.
Lo que los ciudadanos de Baleares necesitan son medidas reales, expulsiones inmediatas de quienes entran ilegalmente, control efectivo de nuestras fronteras y prioridad nacional en ayudas, vivienda y servicios públicos. Mientras no se atrevan a hacerlo, su partido seguirá siendo cómplice de la agenda de Sánchez y de Bruselas. Y lo que hoy es una oportunidad de demostrar firmeza, mañana será recordado como una nueva traición a los españoles.
Proens no ha entrat a les peticions concretes de Vox com les expulsions massives. Insisteix que no són competència de la comunitat, però molt enfadada ha criticat que el govern d'Espanya té les Balears, diu, abandonades en aquesta matèria i lamenta que no s'hagi atorgat la contingència migratòria. A la sessió d'avui el Parlament ha aprovat una proposició, no de llei, presentada pel PSIC, que condemna el desplaçament forçós i la deportació de la població palestina de la Franja de Gaza.
Considera que és una vulneració greu del dret internacional humanitari i insta la comunitat internacional a aconseguir un alto el foc. És el portaveu socialista Iago Negueruela i la vicepresidenta del govern i consellera de presidència Antònia Maria Estarelles.
¿Por qué no es capaz de condenar el genocidio en Gaza? ¿Por qué no es capaz de condenar el exterminio en Gaza, en la Mediterránea, que usted ha dicho? Los miles de muertos que está habiendo cada día en Gaza. ¿Por qué usted no tiene esa humanidad que dice que tiene que tener para hacerlo? Un gobernante que tiene humanidad se pone del lado correcto de la historia.
Nos sumamos a una pau justa y duradera, basada en garanties de seguretat a tota la regió i en la lluita contra el terrorisme.
La cambra també ha aprovat una altra proposició no de llei del PP per reclamar al govern central la cogestió dels aeroports de les Balears. Tots els grups polítics hi han votat a favor, excepte Vox.
Deien que la primera sessió del curs parlamentari ha estat marcada per l'anunci sobre la contingència migratòria. Coincideix quan les darreres 48 hores han arribat a les illes gairebé 200 persones de manera irregular. Ho han fet a bord de 13 embarcacions. La majoria han estat interceptades a la mà prop de la costa de Formentera. Enguany han arribat a les Balears Balears prop de 5.200 migrants. Mentrestant, l'Estat reforça les instal·lacions per l'acollida provisional d'aquestes persones, Regina Mayans.
Les estructures dels embalats instal·lats al port de Botafoc, a Eivissa, i al port de la Sabina, a Formentera, ja estan enllestides. Ara es treballa per ultimar-ne els detalls de l'interior. En el cas d'Eivissa, l'estructura té una superfície de 400 metres quadrats. Raquel Guas, que és la directora insular de les Pitiuses.
Espai amb lliteres, espai amb cadires, una petita infermeria, doncs un espai d'emmagatzematge de material, doncs això de menjar, beure per aquestes persones, un despatxat també per Creu Roja i per Guàrdia Civil, Policia Nacional.
La de Formentera és més reduïda, estarà equipada també amb lliteres, cadires i banys. Continuarà sense tenir, però, una dotació de la Creu Roja. Sí que hi haurà un magatzem amb estris útils per la primera atenció.
Els immigrants aquí passen, no sé, entre 2, 8, 10 hores, no passen més, a l'espera de passar a Eivissa. La gran feina es fa des d'Eivissa. Hi haurà mantes, hi haurà menjar, hi haurà beguda per aquesta espera molt limitada i molt curta de temps a passar a Eivissa.
Fins ara, l'illa de Formentera no comptava amb un espai habilitat per aquesta primera atenció als migrants que arribaven a l'illa.
Millorarà moltíssim l'atenció de les persones migrants, però també, i també vull aquí incidir-ho, la feina tant de forces i cossos de seguretat de l'Estat com de Creu Roja.
Aquests espais estaran totalment enllestits en les pròximes setmanes.
Informatiu Vespa. IB3 Ràdio.
Set i 21 minuts, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha anunciat que elaborarà un nou programa d'adjudicació del professorat per al curs 2026-2027. També ha avançat una aplicació informàtica per a aquest repartiment. Ho ha dit el Parlament davant les crítiques a l'inici del curs de la diputada socialista Amanda Fernández.
Vera ha oferit respecte i diàleg i ha dit que una vegada efectuats tots els canvis normatius, totes les places d'assessorament i de directius es faran mitjançant un concurs de publicitat i concurrència obert a tots els docents de les illes que compleixin amb els requisits.
La qualitat dels governants se mesura per les solucions que prenem. Per això elaborarem per primer pic una normativa clara d'adjudicacions i canviarem un aplicatiu informàtic obsolet que no varen canviar en 8 anys. Per això, encara que li pesi vostè, el curs comença en 199 docents més, que suposen 1.122 docents més d'ençà que va començar la legislatura. Una quimera pel seu pacte retrocés educatiu.
I després, dia 1 de setembre, resulta que les adjudicacions de substitucions varen arribar a publicar 4 llistes d'adjudicacions. Era com desfullar una margalida. Ara tenc plaça, ara no en tenc. Ara tenc plaça, ara no en tenc. Senyor Vera, vostè cuida així els docents de les nostres illes, vostè planifica així els curs, ha estat un caos i un desgavell.
Més, ha qualificat de bunyol l'adjudicació de places a docents i el govern lamenta les molèsties. És el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
I davant tota aquesta incompetència, davant tots aquests bunyolarros, jo, senyora presidenta, li demano que no m'aixerri dels darrers 8 anys. Vostès fan 2 anys que governen i l'any passat van tenir el mateix problema exactament. I vostès no li han posat solució.
I acabant... La presidenta i el conseller d'Educació han demanat disculpes per les errades informàtiques, diuen, d'aquest procés.
Tot això quan demà s'inicia el curs escolar, els sindicats CESIF, ESTE i Comissions Obreres UGT i USO denuncien que les adjudicacions del personal auxiliar tècnic educatiu als ATES han estat un desgavell. A la borsa hi ha unes 1.000 treballadores i d'aquestes unes 500 han estat afectades pels criteris de baremació que diuen no són correctes. És la presidenta del Comitè d'Empresa del Personal Laboral de la Comunitat Autònoma, Antònia Cardona.
La substitució, per cert, encara a dia d'avui no han sortit a les adjudicacions. Hi ha gent que està de baixa, l'administració ja ho sabia, i encara no, demà encara no hi haurà exàtes en els centres de les substitutes que estan de baixa, perquè encara no han sortit, supos que sortiran aquest divendres. I començaran, com a mínim, dimarts, supos.
El sindicat demanen a la conselleria que es manin les errades. Es preveu que el pròxim divendres la Conselleria d'Educació es reuneixi amb els sindicats. I el sindicat AMPE, per part seva, es mostra satisfet perquè diu el 100% de les vacants estan cobertes, però reclama mantenir el ritme de cobertura de substitucions i convoca les places d'especialistes i experts. És el seu president, Víctor Villatoro.
En quant al benestar del professorat, és el que més ens preocupa. El que una de les nostres prioritats és recuperar la confiança del professorat, fent aquesta professió més atractiva. Per això cal reduir la burocràcia, simplificar normatives i recuperar el prestigi de la funció docent.
I nous centres públics d'educació i primària de la ciutat d'Eivissa es reformaran d'aquí a l'any 2028. El CEIP Casserres serà el que més inversió rebrà, 1 milió d'euros per construir la coberta de la pista esportiva.
Una aportació econòmica que es farà a través d'un conveni que han signat avui la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament d'Eivissa i que ja es va ratificar al darrer ple de Vila. Una reforma sol·licitada pels centres per crear espais més segurs, accessibles i adaptats a les necessitats de l'alumnat.
Deien que demà s'inicia el curs escolar i famílies del Col·legi Públic de Son Sardina es neguen a dur els seus fills a l'escola aquesta setmana. Ho fan en senyal de protesta per la incorporació a l'equip docent d'un professor que va ser condemnat a un any de presó per assetjament a un menor.
Es tracta de Miquel Roldán, que va ser condemnat per haver assetjat una menor l'any 2021, de que havia estat mestre el curs 2016-2017. Les famílies demanen a la Conselleria d'Educació que impedeixi que aquest mestre pugui exercir a l'escola de Son Sardina. A la vegada, reclamen al govern que impulsi reformes legals necessàries perquè aquesta situació no es torni a repetir. Biel Cardona, portaveu de les famílies, diu que els pares es plantegen tota mena d'opcions per no dur els seus fills a aquest centre.
Qui pot estar pensant en intentar veure si hi ha lloc a alguna privada, hi ha gent que s'està plantejant optar per homeschooling. Totes les opcions estan dins l'abast d'opcions possibles.
4 minuts per arribar a les 7 i mitja. Els ajuntaments de Sant Josep i Sant Antoni col·locaran mesures físiques de protecció per als vianants a la zona on hi va l'atropellament mortal diumenge passat. Esther de Miguel.
Bulards o tanques per protegir els vianants que circulin per aquestes voreres són les mesures que preveuen instal·lar amb dos consistoris, i és que recordem que en el caduim de temporada ja s'han produït a la zona dos atropellaments amb resultat de mort, el primer el 18 de maig i el segon aquest passat diumenge, tots dos pràcticament idèntics, amb només 100 metres de distància entre un i altre, on un vehicle perd el control, atropella els vianants que estan a la vorera, amb dos sota els efectes de l'alcohol o del gas del riure. Sant Josep encarregarà a més un estudi en què es valoraran més mesures com senyalització horitzontal i vertical, la instal·lació de radars, quals o altres actuacions.
I a Menorca, els caravanistes denuncien el seu malestar profund davant la nova ordenança municipal de Ciutadella que multa els vehicles d'habitatge que estiguin més de 24 hores estacionats en un mateix lloc. Ramiro López.
Des de l'Associació Balear de Caravanistes posen en dubte la legalitat d'aquesta mesura, que contradiu la de la DGT. Escoltem a Joan Pere Crespí, membre de la Junta Directiva de Mica.
La legislació de DGT diu que no hi ha d'haver cap diferència entre un autocaravana estacionat en una via pública en qualsevol altre vehicle, sempre i quan no es facin ni es despleguin elements exteriors. Per tant, si aquesta norma diu que ells han creat que només les autocaravanes poden estar 24 hores establertes al mateix temps, doncs quin sentit té, també haurien de ser els altres vehicles, no?
L'Ajuntament de Ciutadella assegura que de les 25.000 sancions de trànsit que s'han posat des de principi d'any, només 20 corresponen a caravanes i, per tant, neguen que existeixi una persecució cap a aquest col·lectiu. El consistori també argumenta que no es van presentar al·legacions a l'ordenança municipal i que, en conseqüència, aquesta és definitiva. L'Associació de Cabranistes afirma que sí ho van fer. Escoltem de nou a Joan Pere Crespí i tot seguit a Pepe Capella, regidor de Mobilitat de Ciutadella.
Nosaltres vam fer totes les al·legacions a dins del període que tocava d'aquesta normativa i l'Ajuntament directament ens doncs, va desestimar. Nosaltres vam interpolar recurs, però ni s'han volgut reunir, ni moran dir res, ni tan sols temporat en contacte amb nosaltres.
I si he intentat al·legar, jo no m'ha arribat aquesta informació, però en tot cas, si hi ha qualque tècnica que hagi arribat aquesta informació, lògicament es mirarà i s'estudiarà.
A Mica també va al·legar en contra de la modificació de l'ordenança de Ferreries que els prohibia aparcar al municipi.
I dia 8 d'octubre, la UIB acollirà l'Emprend Day, una jornada per intercanviar experiències amb emprenedors de primer nivell i conèixer els passos a seguir per tirar endavant projectes innovadors.
L'esdeveniment organitzat pel Consell de Mallorca amb la col·laboració de la Fundació Universitat d'Empresa es dirigeix a joves d'entre 16 i 30 anys. Durant tota la jornada, els participants podran conèixer experiències reals de persones que han emprès i innovat amb èxit, desenvolupar habilitats claus mitjançant tallers creatius i establir contactes directes amb agents de l'ecosistema, empreses, mentors i entitats públiques. Són Toni Fuster, conseller de Presidència, i Lorenza Carrasco, vicerectora d'Innovació i Transformació Digital de la Universitat.
Si tenen una ambició d'emprendre un projecte, pues saber quines són les eines útils que els poden ajudar a dur aquest projecte endavant.
has fet de l'emprenedoria, has fet de muntar una empresa, és una manera també de transferir el coneixement, en aquest cas, dels nostres graduats.
Segons per arribar a les 7:30 i resumir els principals temes destacats d'aquesta jornada.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, el gruix de la tempesta i les precipitacions passa per les Balears sense deixar incidents greus.
En tot el dia, Emergències ha registrat 82 incidències, la meitat des del migdia fins ara, 12 les darreres dues hores. Són caigudes d'arbres, alguna inundació i també problemes en el subministrament elèctric que s'han produït sobretot a Mallorca. Aurelio Soto, cap del Departament d'Emergències, assegura que encara queda part del front per passar per sobre de les illes.
Estem esperant l'arribada d'una altra part del front, de portar pluges intenses o fortes al nord de l'illa de Mallorca i també podria ser al nord de Menorca.
La zona de Palma és on més aigua ha caigut, 78 litres per metre quadrat. A Calvià han caigut 68. De moment, l'Agència Estatal de Meteorologia manté la vista taronja fins demà a les 7 del matí.
Aquest pas de les precipitacions sí que ha deixat importants afectacions als aeroports de les Balears que han empitjorat al llarg de l'hora baixa.
Durant tot el dia, 680 vols han registrat retards i un centenar s'han cancel·lat. També hi ha hagut una desena de trajectes que s'han desviat. Les demores són d'entre 2 i 2 hores i mitja i afecten sobretot les sortides a Son Sant Joan.
Un follón, o sigui, el pàrquing col·lapsat, hem estat mitja hora que no podíem sortir i quan hem arribat aquí hem vist les pantalles que tots els vols estaven o cancel·lats o amb retard i la veritat que hem flipat.
A causa de la situació meteorològica i de l'avís taronja, s'han suspès tots els actes de les festes de Gràcia previstos avui a baixa al Port de Mou.
No hi haurà la tradicional baixada de gegants, tampoc jocs, ni castells inflables, ni actuacions musicals, ni mercat al port. L'espectacle pirotècnic s'ajorna, tindrà lloc demà, 10 de setembre, a les 11:30 del vespre.
El govern recorrerà l'Audiència Nacional contra el rebuig de l'Executiu Central a declarar la contingència migratòria a les illes.
El Ministeri de Joventut i Infància ha denegat la sol·licitud de l'executiu per frenar l'acollida dels 49 menors migrants de les Canàries. La presidenta del govern, Marga Proens, acusa Pedro Sánchez de racisme institucional. El ministeri, però, retreu que el govern ja sabia que no complia amb els criteris i diu que ho va demanar per confrontar.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, s'asseurà al banc dels acusats per un delicte de revelació de secrets per la parella amb una causa de la presumpta corrupció de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
S'enfronta a penes de fins a 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació després que el Tribunal Suprem ha ordenat obrir-li judici oral. De moment rebutja suspendre el cató cautelarment de les seves funcions. A més, li ha imposat una fiança de 150.000 euros. El govern central, però, manté el suport a García Ortiz, ho ha dit el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
Esports que no pot ser d'una altra manera. Vull començar parlant de l'Illes Balears Palma Futsal perquè ja es marta el pavelló Virgen de la Cabeza.
El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Valdepeñas en poc menys d'hora i mitja en la segona jornada de Lliga. Els de Vadillo ja són a una pista la qual han perdut en les tres darreres visites. Avui el Palma tractarà de sumar la primera victòria del curs després de l'empat de divendres passat contra el Cartagena. El tècnic Antonio Vadillo recupera per avui vespre Lucas Machado, però no podrà comptar amb Denis, que continua al Brasil per motius burocràtics, i qui sí hi serà al partit és el brasiler Ernesto. El sentim.
Partido muy complicado, una pista muy dura ahí, pero nosotros sabemos de esta dificultad y estamos trabajando encima de esto para siempre sacar los tres puntos, ¿no?
Tot i la complicació del partit, Ernesto té clar que sortiran com sempre, amb mentalitat guanyadora.
La mentalitat del nostre grup sempre a los tres puntos, cuando en casa, afuera, sabemos también la dificultad de la liga, jugando fuera, en casa, siempre es un partido complicado, pero nosotros tenemos jugadores y esta mentalidad que Vadil ha pasado para nosotros, siempre buscar los tres puntos.
Recordant que des de les 9 del vespre podreu seguir el Valdepeñas Palma Futsal en directe aquí a IB3 Ràdio. En futbol, el Mallorca ha començat a preparar avui el partit de dilluns que ve contra l'Espanyol a Cornellà i ho ha fet amb l'absència d'alguns dels internacionals que encara són amb les seves seleccions, com Vedat Muriqi, autor d'un gol ahir a la victòria 2-0 de Kosovo contra Suècia, Johan Mojica, Omar Mascarell i Marés Kumbula. Els que sí s'han incorporat als entrenaments avui matí són el porter Bergström, després de la seva convocatòria en Finlàndia, i Jan Virgili, també, que també ha arribat de la sub-20, però avui ha fet feina al gimnàs. I una mala notícia en clau mallorquinista és la mort de l'abonat número 1 del Real Mallorca, Joan Morey, que ha dedicat 72 anys a animar l'equip de la seva vida. Joan va començar quan es va fer soci als 13 anys i des de llavors no va faltar a cap partit. Descansi en pau. I abans d'acabar amb el Mallorca, un apunt més, l'exjugador Jovan Stankovic ha estat nomenat nou seleccionador balear de regions UEFA. Disputarà la primera fase del Campionat d'Espanya del 28 al 30 de novembre. Més futbol, l'UDB s'ha tornat avui a la feina després de descansar ahir i ho ha fet amb una novetat. Fran Castillo, un dels fitxatges d'aquest estiu, ha tornat a trepitjar la gespa després de lesionar-se el darrer amistós de pretemporada contra el Sabadell. Castillo podria tornar, per tant, a la llista per jugar dissabte a Marbella. Qui no s'ha entrenat avui ha estat Bebé, que es va retirar el darrer partit per molèsties als isquis. Fonts del club apunten que no es descarta que pugui estar disponible el següent compromís, que, recordam, és dissabte al camp del Marbella a les 4 i quart del capvespre. I també en futbol. Demà es disputarà el partit dels 16 de final de la Copa Federació Nacional entre el Formentera i la Societat Esportiva Eivissa. El camp de futbol del Formentera serà l'escenari demà a les 7 de l'hora baixa d'aquesta eliminatòria a partit únic. Recordem que els 4 equips que arribin a semifinals tindran plaça per disputar la Copa del Rei, un gran premi, ja que rebran un equip de primera divisió. L'eliminatòria, a priori, es presenta igualada. Avui, al programa Esports 3, han parlat amb els capitans dels dos equips. Sentim en primer lloc Fernando Losada, capità del Formentera.
Ir a jugar a Formentera es difícil e intentaremos hacerlo valer con nuestro juego. Ya hemos jugado con el Cedivisa en pretemporada y nos conocemos prácticamente. Somos todos jugadores de acá que nos hemos enfrentado y te repito, intentaremos hacerlo mejor. Yo tengo una ilusión bárbara también de poder jugar Copa del Rey, ya que nunca la pude jugar, así que con mucha ganas de que llegue el partido de mañana.
Sentim també Jaume Villà, capità de la Societat Esportiva Eivissa.
Sí, i tant, sobretot perquè saps que tens un premi molt gran al final i crec que ara a l'inici de la temporada va bé per seguir agafant minuts, encara que arribis cansat, però crec que això a la llarga és algo molt positiu per l'equip, per poder tindre minuts tothom, per poder seguir provant coses diferents, jugadors en diferents posicions. Crec que tot és positiu en aquesta competició.
En tenis, Jaume Munà ja és a Marbella per liderar el combinat espanyol a la Copa Davis. El tenista santanyiner serà el referent d'Espanya contra Dinamarca aquest cap de setmana. Ho farà en el millor moment de la seva carrera. Sentim Munà.
Está siendo una temporada muy positiva, me estoy encontrando muy bien. Creo que a nivel tenístico he mejorado muchísimos aspectos, mucho. Al final, la madurez también de tener ya 28 años, de llevar los años que llevo en el circuito, pues todo ese global se va acomodando poquito a poco y cada vez me siento mejor jugador de tenis. Así que muy contento con lo que llevo haciendo. Creo que muy buen trabajo por parte de todo el mundo involucrado y a ver si vamos a por más.
En ciclisme, la selecció de ciclisme en pista de les Balears ha signat un any més una gran actuació als Campionats d'Espanya disputats a València. Els corredors de les Illes han aconseguit 16 medalles, 10 d'or, 5 de plata i una de bronze. Destacam els doblets de Xavi Canyelles i Joan Martí Bennàsser i també Marga López, que ha signat 4 subcampionats d'Espanya. Sentim el seleccionador balear Miquel Alsamora.
Sobretot destacaria la feina que hem fet tots, el recolzament que m'ha donat la federació. Me'l va deixar, el vàrem plantejar de sortir el dilluns cap allà per poder entrenar de persecució per equips, que és una de les proves reines d'aquest campionat. Estem molt contents, sobretot per aquest set, la presència per equips és un or, que són quatre corredors que ho han aconseguit, i el classificatari ho teníem malament perquè vam fer el segon lloc, però bueno, o sigui, a la final després de llibre per aconseguir aquest toc que tots desitjàvem.
I també en ciclisme, nou final atípic a la 16a etapa de la Vuelta per mort d'una acció de protesta a favor de Palestina amb la presència d'un arbre travessat a la carretera. La direcció s'ha vist obligada a avançar a la meta a 8 quilòmetres. Victòria per el colombià Egan Bernal després d'un emocionant mà a mà amb l'espanyol Mikel Landa. A la classificació general, el danès Vingegaard continua líder.
Gràcies, Marta. 20 minuts per arribar a les 8. Vos escoltam més tard a partir de les 9 amb aquest partit de l'Illes Balears Palma Futsal contra el Valdepeñas.
Del 16 al 22 de septiembre celebramos la Semana Europea de la Movilidad en Palma. No te pierdas las jornadas de debate, la ruta nocturna con Fonda Misteris, la gran fiesta de la movilidad para toda la familia o el encuentro de rutas saludables, entre otras actividades. Infórmate en la web movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El grup empresarial Excel Tour torna a criticar l'ampliació de l'impost de turisme sostenible a les Balears perquè, segons diuen, no és efectiva. El seu president, Gabriel Escarré, ha defensat un model turístic que no impliqui la pèrdua de la identitat a les illes. Ho ha fet en la presentació de la campanya Turisme que Suma.
La Federació Hotelera de Mallorca es converteix en la primera patronal hotelera que s'adhereix a l'aliança de turisme que promou Excel Tour. El manifest inclou 80 mesures. Entre aquestes iniciatives hi ha la voluntat de reduir la saturació percebuda per la societat. És el president de la Federació Hotelera, Javier Vic.
El turismo que suma, de alguna manera, lo que pretende es, sobre todo, ese equilibrio que debe haber entre turismo, visitantes y residentes.
En la trobada, els hotelers també han insistit que un possible increment de l'impost turístic no ajudarà a mitigar-ne la demanda. El president d'Excel Tour i també de Melià, Gabriel Escarré, ha dit que allò que s'ha de fer és lluitar contra qualsevol tipus d'oferta turística il·legal.
Hay un 90% de comercialización a día de hoy por parte de plataformas de alquiler turístico que está al margen de la ley. Y eso definitivamente tiene que trabajarse y trabajarse con la contundencia que requiere. Porque si no, al final nos vamos a cargar la gallina del huevo de oro.
El sector hoteler de Mallorca, a més, s'ha defensat de les crítiques rebudes aquest estiu pels elevats preus. És Javier Vic.
Los precios van acorde al producto y también van acorde a la estrategia que apuntaba el presidente de Excel Tour de un turismo de calidad, ¿no? Yo creo que al final la estrategia del sector desde hace unos años y la hoja de ruta ha sido aumentar la calidad.
I els establiments emblemàtics de Palma acomiaden l'estiu amb la mateixa preocupació en què varen començar la temporada. El preu del lloguer que no deixa de pujar. Pime, Micaeb, Restauració alerten d'aquest fenomen, un dels principals problemes dels empresaris que han de triar si apugen els preus per compensar o es traslladen a una altra zona amb rendes més baixes. En darrer extrem, els negocis que han de tancar, com la històrica pizzeria Giovanni de Sallotja, que no ha pogut afrontar la pujada del lloguer.
En els darrers mesos també s'ha traslladat, en aquest cas a la carretera de Valldemossa, la tradicional botiga elèctrica espanyola, fins ara a les avingudes. La causa, una altra vegada, la intenció del propietari de pujar-los la renda, una despesa que no han pogut assumir. Mentrestant, una gran marca internacional de mobles ja ha anunciat que s'establirà en aquest local. El gerent de Caeb Restauració, Tomeu Mas, assegura que l'única solució per canviar aquesta situació és amb el suport de les administracions.
Un focal que fa demanar 1.000 euros, ara estem demanant 2.000, 2.500 o 3.000. Estem en la mateixa circumstància que la vivienda, no? En aquest cas, tot ha pujat un preus astronòmics i clar, això en el final de bons reflexa, pues, en els preus finals.
Pimem Restauració adverteix de les conseqüències que aquesta tendència té entre l'empresariat local, abocat a traslladar el seu negoci a zones amb lloguers més econòmics, a pujar els preus o tancar. César Amable és el portaveu de la patronal de la petita i mitjana empresa.
De repente te sube un 50 o 100%, la renta, pues eso tienes que repercutirlo. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo de siempre. Si no repercutes, lo que estás haciendo es pues, alimentar la inflación y que el consumidor cada vez tenga menos dinero para gastar.
De fet, Pimem s'ha traslladat al polígon de Son Castelló perquè el propietari els volia doblar la renda de l'antiga seu situada a l'Avinguda d'Alemanya.
De fet, els únics negocis que respiren tranquils són els que tenen el local en propietat, per exemple, la botiga de música xocolat al carrer de Font de Montenegro. El propietari, Miquel Àngel Sancho, ha confirmat que si hagués de fer front a un lloguer ja hauria tancat. Per un local com el seu, de 300 metres quadrats, li haurien demanat, ha dit, entre 5.000 i 6.000 euros mensuals.
Això mos ha donat també una tranquil·litat, no?, de que no tenia que afrontar un lloguer, doncs és important, sobretot amb una indústria com la nostra que pràcticament ha desaparegut. O sigui, nosaltres som sobrevivint gràcies a que el local és nostre i que controlen les despeses i que tenim una clientela de fa 40 anys.
Un quart d'hora per arribar a les 8. L'exèrcit d'Israel ha atacat els càrrecs de Hamas que estaven en plenes negociacions a la capital de Qatar, a Doha. Les autoritats del país han obert una investigació sobre aquest atac que consideren covard.
Qatar assegura que no tolerarà aquesta conducta d'Israel. De moment, no hi ha informació sobre el nombre de víctimes, però diversos mitjans de comunicació israelians publiquen que Israel ha informat els Estats Units de l'atac prèviament. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha qualificat l'atac de violació flagrant de la sobirania de Qatar.
I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territory.
Diu Guterres que condemna els fets i que totes les parts han de fer feina per assolir un alto el foc permanent en lloc de destruir-lo. En canvi, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha justificat l'atac per l'atemptat d'ahir a Jerusalem, que va causar 6 víctimes mortals i ha estat reivindicat per Hamas.
Tot això ha passat unes hores després que l'exèrcit d'Israel ha ordenat evacuar tota la ciutat de Gaza, on es refugia més d'un milió de persones. Adverteix que l'atacarà amb totes les seves forces. Això vol dir que els civils no estaran fora de perill en aquesta zona.
És una evacuació gairebé impossible. Manco d'un 15% del territori es considera habitable. Gairebé la meitat de les estructures han estat destruïdes. 3 de cada 5 carreteres són impracticables i la majoria d'escoles, hospitals i xarxes de sanejament estan fora de servei. Davant d'aquesta situació, les autoritats afirmen que els gazians es neguen a desplaçar-se cap al sud. Avui han sortit de nou a protestar.
سيسجل التاريخ أن أبناء غزة لن يرحلوا من غزة كل ما نسعى عليه أن نعيش بكرامة.
No ens mourem de Gaza fins que ens deixi la nostra ànima, deia un dels residents. Només volen viure amb dignitat, deia el segon. Les Nacions Unides ja han criticat l'ordre d'evacuació perquè recorden que no hi ha lloc segur a tota la franja de Gaza.
Mentrestant, Israel ha anunciat que accepta la proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, per decretar un alto el foc a la franja.
La proposta inclou, a canvi, l'alliberament de tots els hostatges israelians que queden a Gaza en mans de Hamas i que l'organització islàmica abandoni les armes. El ministre d'Exteriors israelià manté que la guerra podria acabar demà mateix si Hamas accepta aquestes condicions.
I la Global Sumo Flotilla, l'expedició humanitària que es dirigeix a Gaza, ha denunciat un atac amb dron les darreres hores que ha causat un incendi en una de les embarcacions atracades a les costes de Tunísia sense danys personal. La Guàrdia Nacional Tunisiana desmenteix, però, que sigui un atac.
Segons explica l'expedició, l'atac ha causat danys per foc en la coberta principal i en el magatzem, però asseguren que cap dels 6 passatgers i tripulants a bord han resultat ferits. La Global Sumut Flotilla ha anunciat que investiga l'incident, que considera una agressió destinada a frustrar la missió. Ho explicava als micròfons del dia una de les membres de l'expedició, la mallorquina Reyes Rigó, qui creu que aquests atacs no s'acabaran aquí.
Ja estem preparats, perquè això són proves dissuasòries perquè no per avortar la missió. Ja ho sabem, en Ben Guadir, el ministre d'Assumptes Interiors d'allà, d'Israel, ha dit bueno, que se mos tratarà com a terroristes. O sigui que estem preparats per a qualsevol incident.
Per part seva, la Guàrdia Nacional de Tunísia ha desmentit que es tracti d'un atac en dron. Atribueix la causa de les flames a un encenedor o una llosca que encala foc a una de les armilles salvavides del vaixell.
I el Consell de Ministres, tal com va anunciar ahir el president Pedro Sánchez, ha aprovat avui part del paquet de mesures contra l'executiu israelià amb l'objectiu de pressionar perquè acabi el genocidi a Gaza. I entre la lletra petita, el govern central ha prohibit l'entrada a territori espanyol de dos dels ministres israelians de l'ultradreta.
Són Bezalel Smotrich i Itamar Gavir, els titulars de Seguretat Nacional i d'Hisenda, que des d'avui ja no poden entrar a Espanya, uns noms que s'afegeixen als d'altres colons israelians. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, explica que aquesta i altres mesures, com l'embargament d'armes que s'aprovarà la setmana que ve, no són contra Israel.
Estas medidas no van contra el pueblo de Israel. Van a favor de la paz. Van a favor de los derechos humanos. Van a favor del derecho internacional. Y van a favor de la paz y la seguridad de todos en Oriente Medio. También del pueblo de Israel.
El govern espanyol ha tirat endavant les mesures enmig d'una escalada de tensió en les relacions entre Espanya i Israel. Els darrers dies, Tel Aviv ha qualificat d'antisemita l'executiu liderat per Pedro Sánchez i ha vetat l'accés al seu territori a les ministres Yolanda Díaz i Cira Rego. Davant d'aquest fet, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyols va respondre cridant a consultes la seva ambaixadora a Israel.
7:50, repassant més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, s'enfronta a penes de fins a 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació. Això després que el Tribunal Suprem ha ordenat obrir-li judici oral. De moment, rebutja suspendre'l cautelarment de les seves funcions. A més, li ha imposat una fiança de 150.000 euros. García Ortiz, per tant, s'asseurà al banc dels acusats per un delicte de revelació de secrets relacionat amb el cas de presumpta corrupció de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Està acusat concretament d'haver filtrat a la premsa un correu electrònic que l'advocat d'Alberto González Amador havia enviat al fiscal del cas que s'instruïa contra ell. En aquest mail s'oferia a reconèixer els delictes a canvi de pactar penes inferiors. Ara el màxim representant dels fiscals haurà de canviar de rol per enfrontar-se a la causa oberta contra ell en una situació sense precedents a la justícia espanyola. El jutge de la Sala Segona del Suprem, Ángel Luis Hurtado, destaca que el correu filtrat contenia informació sensible en el curs d'unes converses privades i destaca el deure de discreció que havia de tenir el fiscal general.
Per part del govern central, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat la confiança cap al fiscal i cap a la justícia.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará.
En canvi, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit a través de les xarxes socials que la degradació institucional és insuportable i que si Pedro Sánchez no exigeix la dimissió del fiscal general, l'acompanyarà fins al banc dels acusats.
L'Associació de Fiscals considera que Álvaro García Ortiz hauria d'haver dimitit abans que el Suprem obrís judici, una passa que creuen que era previsible.
I més qüestió perquè la notícia sobre el fiscal general ha eclipsat el que havia de ser la qüestió més destacada del Consell de Ministres, l'aprovació de l'avantprojecte de la llei antitabac. Per primera vegada inclou la prohibició de fumar i vapejar a menors d'edat. En aquest cas, els pares hauran de pagar multes de 100 euros. També amplia els espais sense fum a terrasses de bars i restaurants, instal·lacions esportives, parcs infantils i estacions de transport.
La normativa més igualarà la legislació per a tabac convencional i els nous productes com la cigarreta electrònica, les bosses de nicotina, productes a base d'herbes per fumar o vaporejar i dispositius per al consum de productes encalentits. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que és una mesura necessària en matèria de salut pública, ja que cada dia moren a l'Estat 140 persones a conseqüència del consum de tabac, això són 50.000 a l'any.
Una medida que está avalada por la ciencia, una medida que tiene toda la evidencia científica en su respaldo y apoyada sobre todo también por una mayoría social. Vuelvo a insistir, una mayoría social que hay un consenso no solamente entre los no fumadores, sino entre también los fumadores que también nos han pedido y están avalando esta medida.
L'avantprojecte també endureix el règim aplicable a la publicitat, promoció i patrocini de productes de tabac. El que no s'ha inclòs finalment ha estat l'empaquetat genèric d'aquests productes, ja que no s'ha arribat a un acord en el si del govern de coalició. La ministra, no obstant, confia que es pugui introduir més endavant durant la seva tramitació parlamentària. És el pas previ perquè sigui aprovada definitivament i entri en vigor.
I una altra de les lleis estrella del govern central és la reducció de la jornada laboral. De moment, però, no serà una realitat. Junts anuncia que demà votarà contra la normativa. Els seus vots, afegits al del PP i Vox, impedeixen tirar endavant la reducció de 40 a 37 hores i mitja a la jornada setmanal de l'Estat. Junts justifica el seu rebuig a la jornada laboral perquè perjudica, diu, les petites i mitjanes empreses, costa llocs de feina i posa, diuen, també en risc l'estat del benestar. És Míriam Nogueres, portaveu d'aquest partit.
No podem posar més en risc ni tensionar més a la classe mitjana i treballadora de Catalunya. No pot ser. I a mi m'agradaria molt que tots aquests anessin a fer una volta per Catalunya, pels camps de Catalunya, pels pobles de Catalunya, els comerços de Catalunya, les botigues de Catalunya, que coneguessin els autònoms de Catalunya.
I Beirut ha presentat la seva dimissió a Emmanuel Macron després de perdre la moció de confiança a l'Assemblea Nacional, això a França.
El president francès ja ha anunciat que nomenarà un substitut en un termini breu i no convocarà eleccions quan li demana bona part de l'oposició. Sonen com a possibles substituts el ministre de Defensa, Sébastien Lecornu, o fins i tot de l'esquerra, com el primer secretari del Partit Socialista, Olivier Faure, que s'ha oferit per ocupar el càrrec.
De fet, s'acaba de confirmar que Sébastien Lecornu serà el nou primer ministre de França. 5 minuts per arribar a les 8. La nit de l'Art de Palma torna, com cada mes de setembre, en una edició, la que en fa ja número 29, que mira ja cap al número rodó, els 30 anys, l'any que ve, però que arriba, com sempre, carregada de bones propostes i havent salvat ja la possibilitat de morir d'èxit. Sandra Martínez.
Que és el que passava durant molts anys quan la nit de l'art queia entre setmana, acostumava a ser dijous, i a poc anava perdent la seva essència per esdevenir una altra cosa. Va ser necessària mà de metge per evitar que tot plegat no sortís de mare i l'art perdés protagonisme. Ho reconeixia d'aquesta manera Fran Reus, el president de l'associació.
Durant dues o tres hores la ciutat era una rebel·la, que era molt guapa, però que al final l'altre va dir que estem fent feina per bars i restaurants de vora, i això s'està convertint en un botellot, no? Però aquest canvi que van fer, ara crec que fa just abans de la pandèmia, de primer passar-lo dissabte, però també tenim una sèrie de programes professionals, unes visites guiades les setmanes posteriors, inaugurar no tots el mateix dia, sinó anar convidant molts perquè no hi hagi una oferta tan grossa només en un dia, sinó que se pugui ser més accessible i assequible per al públic general.
Amb el pas del temps, i enguany no n'és una excepció, les institucions han afegit aquesta festa de l'art contemporani amb una quinzena de galeries com a bessó. Enguany, per exemple, el Paisaig Miró, esclar, és un dels punts d'atenció, però també propostes amb Carme Riera com a protagonista, o les galeries de la Perforana, que troben aixopluc a la Misericòrdia. Tots col·laboren a fer d'aquesta una cita imprescindible. També una passa important pel desitjat reconeixement de Palma com a capital cultural europea l'any 2031. És el tinent de Batla i regidor de Cultura de Cort, Javi Bonet.
El camí que han recorregut aquests anys passats per arribar a assolir el reconeixement de Palma com a entorn cultural de primer nivell ha tingut moltíssim a veure aquesta nit de l'art. A través de les successives edicions, la nit de l'art ha adquirit per dret propi la consideració de cita per excel·lència de la programació expositiva de Palma.
Des d'Art Palma Contemporani s'ha anunciat també que l'any que ve es posarà en marxa una nova cita amb la fotografia. Parlam de la primera edició del Mallorca Fotofest, que tindrà lloc del 25 d'abril al 30 d'agost i es farà cada dos anys.
I Menorca serà l'escenari del curtmetratge Angoixa, un ambiciós projecte cinematogràfic amb aspiració de Goya que s'ha rodat a Ciutadella. Clara Lorduy.
Dues germanes es retroben per les festes a la casa familiar. Tenen novetats a contar-se.
Expressar i explorar un terreno infinito, prácticamente en lo dramático como es la familia. Y tanto a Andreu como a mí nos interesaba mucho ver qué sucedía entre estas dos hermanas, que es en caso de lo que va, de Joana y María, y Menorca era un emplazamiento perfecto porque es un aparente equilibrio, digamos, que acaba escondiendo una bestialidad, ¿no?, entre la familia.
L'actor nominat a un Goya, Daniel Ibáñez, a qui ara escoltàvem, i el productor mallorquí Andreu Fullana codirigeixen el curtmetratge Angoixa, que aquests dies s'ha rodat a Ciutadella. És Andreu Fullana.
Sa càmera, en aquell cas, ve de Madrid perquè és la càmera que s'utilitza per la sèrie d'adolescents i n'hi ha molt pocs a Espanya i una d'elles està a Madrid. Part de l'equip ve de Madrid, part de l'equip de Barcelona, part de l'equip de Mallorca i part de l'equip és local. Aquesta sinergia de tenir diferents persones i professionals que han treballat en molts projectes molt diversos i diferents, mos fa que crec que enriqueix molt la peça.
Un equip de 25 professionals treballen en aquest ambiciós curtmetratge que preveu estrenar-se al Festival de Màlaga. El projecte ha tirat endavant amb el finançament de l'ICIP i el patrocini de la Menorca Film Commission.
I si voleu una altra proposta, apuntau. Cineu es prepara per acollir el cap de setmana del 19 al 21 de setembre una nova edició del Ciclop, el Festival de Teatre Visual de Cineu, que enguany celebra la desena edició. 10 anys que se celebraran amb propostes locals i un concert de les Pitxorines, entre altres. Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dimarts, dia 9 de setembre, en què la tempesta i les precipitacions han passat per les Balears sense deixar incidents greus. En tot el dia, Emergències ha registrat un total de 82 incidències, la meitat des del migdia fins ara, 12 les darreres dues hores, Aina Riera.
Són caigudes d'arbres, alguna inundació i també problemes en el subministrament elèctric que s'han produït, sobretot a Mallorca. Aurelio Soto, cap del Departament d'Emergències, assegura que encara queda part del front per passar per sobre les illes.
Estem pues, esperant l'arribada d'una altra part del front de portar pluges intenses o fortes al nord de l'illa de Mallorca i també podria ser al nord de Menorca.
La zona de Palma és on més aigua ha caigut, 78 litres per metre quadrat, a Calvià han caigut 68. De moment, l'Agència Estatal de Meteorologia manté la vista taronja fins demà a les 7 del matí.
I un dels punts amb més afectació pel pas d'aquestes precipitacions han estat els aeroports de les Balears.
Durant tot el dia, 680 vols han registrat retards i un centenar s'han cancel·lat. També hi ha hagut una desena de trajectes que s'han desviat. Les demores són d'entre 2 i 2 hores i mitja i afecten sobretot les sortides a Son Sant Joan. Un dels passatgers afectats explicava així la seva situació.
Bueno, yo llegué acá para coger el vuelo para Menorca a las 7:45, miré las pantallas acá, todo amarillo, yo nunca tenía visto eso en mi vida antes. Y bueno, fui allá para coger el vuelo, en la pantalla ha puesto cancelado eso. Nada, ahora he volvido para acá, corrí al hotel y eso, y esperar hasta mañana ahora.
A causa de la situació meteorològica i de la vista taronja, s'han hagut de suspendre tots els actes de les festes de Gràcia previstos al Port de Mahó.
No hi haurà la tradicional baixada de gegants, tampoc jocs, ni castells inflables, ni actuacions musicals, ni mercat al port. L'espectacle pirotècnic s'ajorna, tindrà lloc demà, dia 10 de setembre, a les 11:30.
I el govern recorrerà a l'Audiència Nacional contra el rebuig de l'Executiu Central a declarar la contingència migratòria a les illes.
El Ministeri de Joventut i Infància ha denegat la sol·licitud de l'Executiu per frenar l'acollida dels 49 menors migrants de les Canàries. La presidenta del govern, Marga Provenç, acusa Pedro Sánchez de racisme institucional. El Ministeri, però, retreu que el govern ja sabia que no complia amb els criteris i diu que ho va demanar per confrontar.
El projecte de la Universitat de Mallorca, un centre privat promogut per la Fundació ADEM i la Universitat Isabel I de Burgos, seguirà endavant en la fase de tramitació autonòmica després que el Ministeri d'Universitats ha emès un informe positiu sobre aquesta proposta.
Aquest informe facilita que continuï el procés que per qüestions administratives duia 18 mesos de retard. El projecte de la Universitat de Mallorca preveu impartir els graus de Medicina, Biomedicina, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria de Dades i Sociologia, Disseny, Disseny de Videojocs, així com altres màsters relacionats.
Per cert que demà començarà el curs escolar amb més de 200 mestres i professors més i 161.000 alumnes a les aules de les illes. I el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, s'asseurà al banc dels acusats per un delicte de revelació de secrets relacionat amb el cas de la presumpta corrupció de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
S'enfronta a penes de fins a 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació després que el Tribunal Suprem hagi ordenat obrir-li judici oral. De moment, rebutja suspendre el cautelarment de les seves funcions. A més, li ha imposat una fiança de 150.000 euros. El govern central, però, manté el suport a García Ortiz, ho diu el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará.
I Junts ha anunciat que demà votarà contra la normativa impulsada pel govern.